L'Info Migdia.
Avui és divendres 15 de desembre. Bon dia, Andrea.
Bon dia, Dolors.
Doncs comencem l'informatiu avançant continguts en titulars. Les malalties infeccioses és l'objectiu de la Marató de TV3 d'aquest any, que se celebra aquest diumenge amb activitats arreu del país. Calella té una programació solidària que ja va arrencar fa setmanes i que continuarà, això sí, amb més intensitat entre avui i diumenge. Diumenge serà el dia central. Ahir, tot i això, es va fer l'acte divulgatiu amb participació d'experts.
Escoltarem les reflexions de la doctora especialista en medicina interna, que va parlar de quins són els reptes de futur quan el tractament i la prevenció de les malalties infeccioses. I també repassarem les principals activitats que hi ha previstes per aquestes pròximes hores.
Més coses. Les dues associacions veïnals de Calella han presentat al·legacions al reglament de participació de Calella i també a la creació del Consell de Ciutat. Dos documents que es van aprovar de forma inicial pel ple municipal a finals d'octubre.
Avui a l'Info Migdia parlarem amb Manuel García, president de l'associació Calella Centre, per saber en quins termes proposen modificar els documents i què n'esperen que hi digui el govern.
I avui també sabrem com funcionen, què fan les parelles lingüístiques, que és un dels programes que impulsa l'Oficina de Català de Calella, centre vinculat al Consorci de Normalització Lingüística, que avui ha fet baixar els seus voluntaris al mercat perquè practiquin el català en terminologia gastronòmica.
Aquest matí s'ha celebrat la segona edició del Tasteig de Llengua, que ha reunit gairebé una cinquantena de persones a l'equipament comercial.
S'acosten les festes de Nadal, les escoles de Calella ho celebren amb els tradicionals festivals. Avui ha sigut el torn de l'escola Salicru.
I en època nadalenca tampoc poden faltar els pessebres. Arreu de la ciutat s'inauguren demà les representacions calellenques del naixement de Jesús.
I avui la biblioteca de Can Salvador de la plaça acull el dia més curt, la festa del curtmetratge.
Ens ho explicarà un dels membres de Fotofilm Calella, Marçal Mora.
Recta final per la Marató, que apela a la solidaritat de tots els catalans per contribuir al finançament de la investigació aquest 2018 de les malalties infeccioses. Aquest diumenge serà el dia central de la iniciativa, tot i que les activitats ja fa setmanes que es realitzen arreu del país, també aquí a Calella, amb una especial intensitat, això sí, de cara a les pròximes hores.
Això ha permès començar a fer bossa i sumar els primers euros que diumenge veurem traslladats al marcador que presidirà la programació especial que la ràdio i la televisió públiques catalanes faran aquest 17 de desembre. A la nostra ciutat les activitats solidàries s'organitzen sota l'aixopluc de la plataforma Calella amb la Marató, que aglutina entitats i associacions i també particulars que s'encarreguen d'impulsar propostes per recaptar diners. I sempre cada any s'inclou la programació un acte acadèmic.
Un acte divulgatiu que va tenir lloc ahir, que va anar a càrrec de la doctora Eleni Patera, especialista en medicina interna de la Creu Groga, qui va advertir de la necessitat de reforçar el finançament per la investigació de nous fàrmacs que permetin atacar els patògens que provoquen les infeccions.
Va dir que les bactèries, els virus o els paràsits que provoquen les infeccions són cada vegada més resistents als antibiòtics que es poden prescriure i que això suposa un greu perill per la salut pública. I en aquest cas va apuntar, estaríem parlant de malalties tan comunes com la grip o el constipat, passant per l'hepatitis, les infeccions urinàries o respiratòries com la pneumonia fins a la tuberculosi i la sida. Escoltem la doctora Eleni Patera.
No tenemos los antibióticos, los últimos 30 años no tenemos antibióticos nuevos para enfrentar estas infecciones. Y en cuanto al cáncer, en cuanto a otras enfermedades, la medicina y la biología molecular avanzan mucho más rápido que en el área de las enfermedades infecciosas. Y este es el futuro, el peligro del futuro, que moriremos por bacterias multiresistentes, probablemente, superando el cáncer, superando ya enfermedades cardiovasculares, que són molt freqüents, però ja quasi estan superades.
Els patògens són supermicroorganismes, doncs, amb una espectacular capacitat de mutació, que són capaços de, en un temps mínim, fer-se resistents als fàrmacs que prenem nosaltres per combatre'ls. És per això que, segons la doctora Patera, la Marató de TV3 d'aquest any ha d'incidir especialment en la necessitat d'abocar encara més recursos en la investigació de noves fórmules d'antibiòtics.
El marge també va donar alguns consells per prevenir les infeccions.
normas de higiene básicas, ¿no? Que es lavarse las manos, ¿no? Y en cuanto uno tiene síntomas de una enfermedad infecciosa, simplemente con el lavado frecuente de las manos y evitar, ¿no? Cuando uno estornuda o tose, taparse la boca. Estas son las dos cosas fundamentales.
Amb aquest acte divulgatiu sobre les malalties infeccioses, Calella per la Marató, encara com dèiem, els dies claus de la programació solidària per recaptar fons per la investigació, les activitats, com dèiem, ja van començar fa uns dies.
A Calella s'ha fet un taller infantil de manualitats a la biblioteca de Can Salvador de la Plaça, on es van demanar donatius d'un sol euro la representació del musical Dani, a càrrec de l'Associació de Teatre Solidari, a l'espera que es faci pública la recaptació, també una marató de country amb arrossada popular a la muntanyeta i la concentració de cotxes i motos d'època i clàssics de diumenge passat al passeig Manuel Puigverd. Aquesta tarda es farà el mercat solidari de joguines, la xocolatada popular i el taller de manualitats de Nadal, combinades amb activitats esportives a l'Escola Pia del carrer Sant Pere, sota l'organització de l'AMPA del centre. A més, es podrà entrar en el sorteig d'entrades per l'Aquàrium, el Cosmo Caixa o el Tibidabo. Ho explicava la portaveu de l'Associació de Família Sara Justícia.
Volem fer també un sorteig solidari, de manera també voluntària. Moltes entitats ens han regalat entrades. Per exemple, tenim entrades per anar al Cosmo Caixa. Ens han regalat 30 entrades per anar al Cosmo Caixa. Ens han regalat moltes entrades també per anar a l'Aquàrium, per anar al Tibidabo, per anar a Can Gelpí, per anar al Museu de la Xocolata.
I entre 4:45 i 6:00 de la tarda, l'AMPA del Salicru organitza un berenar solidari a les instal·lacions del centre. La secretària de l'AMPA, Eugènia Jué, ha comentat que són àpats preparats per les famílies dels alumnes.
Hem demanat que tots els pares, mares i familiars facin un donatiu de coques o pastissos o galetes, brioixos, sucs i cacaulats. A la sortida de l'escola oferirem un berenar a preus populars. Normalment fem un tall de coca i un suc o així a 2 euros. És el que hem fet els altres anys i suposo que aquest any més o menys serà igual.
I aquesta nit, que se celebra el 158è aniversari del FAR, amb coca i cava per tothom, també es recolliran donatius. L'acte tindrà lloc a 9:45 de la nit i hi haurà un servei de transport amb el carrilet des de l'oficina de turisme.
I aquest any el Ranxo Bonanza recaptarà fons també per la marató amb diverses activitats de contacte amb els animals. Per exemple, ofereix passejades amb ponis i amb carruatges tirats per cavalls, tallers de pintura de ferradures i demostracions de doma, de quinoteràpia i de volteig clàssic. La jornada solidària es farà aquest dissabte a partir de les 10 del matí amb entrada al preu de 2 euros. Serà gratuïta pels infants. Tota la recaptació anirà íntegrament destinada a la investigació sobre les malalties infeccioses.
El Ranxo Bonanza se suma aquest any a la marató de TV3 amb activitats que tindran un cost d'entre 1 i 2 euros i podran participar nens i nenes a partir de 3 anys i l'objectiu és que facin un gest solidari i alhora entrin en contacte amb els animals que hi ha a l'hípica. Gerard Estabanell ha explicat que a partir de les 10 del matí els alumnes de l'hípica faran exhibicions de doma i es farà una demostració del servei de teràpies amb cavall i gos que també s'ofereixen des de l'hípica galellenca.
Un nen que té paràlisi cerebral, portarem un parell de nanos també amb autisme i farem una demostració amb aquests nois, amb el cavall i amb el gos, farem una explicació perquè la nostra intenció també és conscienciar, no?, de que aquest tipus de nen, d'aquest usuari, ell també poden muntar cavall, poden passar-s'ho bé i també ensenyar el nostre treball, que és ajudar-los a millorar la seva vida. Per la tarda, de 4:00 a 5:00, fem una exhibició de volteig clàssic dels nostres alumnes, que ve a ser gimnàstica sobre el cavall, on veureu des dels més petits, que tenen 5 anys, els més grans, que ja són majors d'edat, on el cavall va lligat a la corda i fem diferents figures, el pas, el trot i el galop.
El Ranxo Bonanza està al quilòmetre 2,2 de la Riera cap Aspre.
Activitats al Ranxo Bonanza aquest dissabte, quan també, i entre les 10 del matí i les 8 del vespre, hi haurà activitats de tot tipus a la plaça de l'Església. Les organitzen les AMPAs de la Minerva i el Salicru i s'hi afegeixen la cooperativa L'Amistat i l'Esplai de la Gent Gran.
Hi haurà activitats per la mainada, venda de rebosteria casolana i productes artesanals, manualitats i peluixos i una xocolatada popular. Al vespre es farà l'enlairament de fanalets a càrrec de la plataforma Calella Decideix Independència. L'hora de trobada és les 7 del vespre al pont de fusta de la Riera cap Aspre per fer volar els fanalets lluminosos una hora més tard. Es poden comprar al local de l'ANC al carrer Bruguera al preu de 2 euros. I a la nit a l'hotel Santa Mònica el sopar per la Marató, amb actuacions i sorteig de lots de regal entre els assistents.
Diumenge les activitats es concentraran a la plaça Catalunya al matí i a la plaça de l'Església a la tarda.
A les 9 del matí es donarà sortida a la marxa per la Marató amb arribada a la plaça Catalunya. El preu és la de la inscripció és de 5 euros i dona tret de sortida, dona dret a l'esmorzar popular, perdó, que es repartirà un cop finalitzi.
Doncs aquestes són totes les activitats que hi ha programades per aquest cap de setmana perquè tots nosaltres puguem col·laborar amb la Marató de TV3 d'aquest any, dedicada a les malalties infeccioses.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
L'Associació de Veïns Calella Centre i l'Associació de Veïns Codina han presentat al·legacions al Reglament de Participació i al Consell de Ciutat que es van aprovar inicialment a finals d'octubre. L'entitat ha traslladat una sèrie de consideracions a aquests dos documents, a l'articulat del reglament que fixa les bases de com ha de ser i a través de quins mecanismes es pot participar en la vida pública a Calella i també en aquest òrgan, en aquest Consell de Ciutat. Ens acompanya avui a l'Info Migdia el president de l'Associació de Veïns Calella Centre, Manuel García, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de tot, senyor García, primer, consideren positiu en tot cas que s'hagi posat a negre sobre blanc aquesta reglamentació de la participació aquí a la ciutat de Calella?
Sí, sí, para nosotros es positivo. Fue hace ya dos años, fue cuando planteamos al Ayuntamiento de Calella la necesidad de actualizar el tema del reglamento. Tanto el gobierno municipal como los grupos de la oposición coincidían en que había que hacer un nuevo redactado y que sea un poco la actualización del propio reglamento.
Han presentat gairebé una cinquantena de consideracions, algunes esmenes en aquest reglament i també a la composició d'aquest Consell de Ciutat i el seu funcionament. Li preguntaria per tres aspectes d'aquestes al·legacions que han presentat tant la seva associació com també l'Associació de Veïns Codina. En concret, sobre com ha de ser la participació de la ciutadania als plens municipals.
Vale, es interesante, porque aquí, en principio, lo que hay es que al final del pleno, la señora, en este caso la señora alcaldesa, se dirige al público y dice que si alguien tiene alguna cosa que comentar y tal. Esto yo creo que no puede ser una concesión de nadie, simplemente es un derecho, ¿no? En el reglamento habla de que la Junta de Portavoces se pedirá la palabra y la Junta de Portavoces decidirá sí o no. Ahora creo que no, aquí es donde ellos, uno de los temas que ellos se equivocan. El tema de participación ciudadana, la petición de la voz en el pleno es un derecho. No es un otorgamiento de nadie, por lo cual pensamos que es importantísimo que esto se regule, ¿no?
Vostè es refereix al debat i a la discussió dels punts inclosos en l'ordre del dia, no en el torn d'intervenció en els precs i preguntes del públic. Això és un espai doncs, que tenen reservat sempre en totes les sessions ordinàries. Vostè es refereix a la participació directa enmig del debat dels punts de l'ordre del dia.
Sí, sí, pero es que incluso nosotros hacemos la petición de que en vez de dejarlo, por ejemplo, a final del pleno, que pueden ser las 11 de la noche, nos ha pasado más de una vez, que tienes que esperarte allí, pues dar la posibilidad, esto también sería un tema de negociar, ¿no? A mitad del pleno, cuando la alcaldía o quien sigue lo estime conveniente, poder dar la voz en el pleno, en la mitad del pleno, ¿no? Uh-huh. Esto sería interesante. Luego el tema de los tiempos, ¿no? Dicen 2 minutos como máximo, ¿no? Pues nos parece que también esto es poco tiempo para poder plantear los temas, ¿no?
Uh-huh. Y en cuanto
un poco actualizarlo un poquito como se hace ahora en la mayoría de las ciudades, ¿no?
Uh-huh. També fan algun tipus de consideració quan els temps de resposta que ha donat l'administració a les interpel·lacions de la ciutadania.
Son en varios aspectos, en varios apartados y articulados del reglamento, donde para nosotros, nuestro punto de vista, alargan mucho los plazos, ¿no? Que si tú presentas una petición, un escrito, una queja, una sugerencia al ayuntamiento, me parece que 30 días para que el ayuntamiento, desde el que lo tiene, da respuesta, porque a veces pueden ser temas que urge dar una solución al vecino o a un colectivo o un tema determinado, y pensamos que el tiempo es excesivo y además se repite en diferentes artículos y apartados, ¿no? Por lo cual nosotros entendemos que 15 días, por ejemplo, en la mayoría de los casos podría ser tiempo suficiente. Hay otros que, por ejemplo, en vez de ser 15 días podría ser 30 días, como es la constitución del Consejo una vez que hay después de las elecciones y tal. Es decir, hay diferentes temas que yo creo que podemos llegar a un acuerdo, ¿eh?
Un altre aspecte que vostès han inclòs en el seu escrit d'al·legacions és la possibilitat que té la ciutadania a través de les entitats i les associacions locals, en aquest cas, de poder fer ús dels equipaments municipals, una qüestió doncs, que vostès ja havien fet la petició anteriorment, no se'ls havia atès, i ara ho recullen en aquest escrit.
Sí, nosotros lo que básicamente, independiente, aquí lo único que hace el ayuntamiento es que te permite una vez al año solicitar un espacio para tal, tal. Nosotros lo que pedimos evidentemente es para comprometernos con la ciudad y por lo cual significa poder disponer de un local lo más céntrico posible para poder desarrollar nuestra actividad a través de un proyecto, tanto proyecto de dinamización de la entidad como el tema de recursos económicos, ¿no? Por lo cual nosotros, el otro día se planteaba en el pleno cuando intervine al final, diciendo que si no tenemos local no hay proyectos, no hay desarrollo de la entidad. Y el propio reglamento, que me parece positivo, recoge el compromiso del ayuntamiento a facilitar los recursos, etcétera, etcétera, para que las entidades puedan desarrollar sus actividades, ¿no? Por lo cual creo que es importantísimo, ¿no?
I per acabar, senyor García, vostès van registrar aquest escrit d'al·legacions, el 23 de novembre han tingut resposta a això?
No, exactamente. Vamos ahora, como estuvimos ahí en el pleno hice yo la petición pública, el señor Marbut ya me dijo que me llamaría y que nos pondríamos en contacto para poder mantener una reunión, porque yo creo que igual hay un 50% o un 60% de todos los temas que planteamos que posiblemente en una reunión y hablándolo creo que es fácil de resolver. Luego habrá otros que sí, evidentemente es más una decisión política, que ahí evidentemente va a haber, pues bueno, quizás más debate, ¿no? Pero creo que hay bastantes cuestiones como los plazos y demás que es posible llegar a un acuerdo con una reunión previa, ¿no?
Queda clar. Manuel García, president de l'Associació de Veïns Calella Centre, gràcies per ser avui a l'Info Migdia.
No, gràcies a vosaltres, muy amables.
57.9 FM.
Ja és Nadal. És el moment de seguir les tradicions. Establiments Folgado, tot per guarnir la teva llar i fer el pessebre. Articles de qualitat, artesans i explosius per fer de cada detall una creació. Establiments Folgado, hi trobaràs abets canadencs, llums per tots els gustos, cintes per confeccionar llaços, boles, guirnaldes i figures de fang i artesanes. I en suro, el tradicional material per fer el pessebre. Cases, ponts, pallers, establies, tot el que necessites en decoració nadalenca i pel pessebre, Establiments Folgado, Riera 25, darrere l'Ajuntament.
Taller Lluís Martí, el lloc on trobar el teu cotxe. Digues quin cotxe vols i nosaltres te'l trobem al millor preu. Taller Lluís Martí, més de 50 anys al servei de conductors i conductores. I a més de la mecànica, planxa i pintura. Un servei total del Taller Lluís Martí. Reparació i venda de vehicles. Nous i ocasió. Som Taller Multimarca. Carrer Indústria 123-125, Calella.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
1:48, l'escola Doctor Carles Salicru ha celebrat aquest matí el seu festival de Nadal a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri, des dels més petits de P3 fins als grans de 6è. Tots han vingut ben arreglats i ben nadalencs, oi, Andrea?
Doncs sí, hem anat al festival per conèixer les seves impressions i per saber com ho han viscut els nens.
Tenim aquí amb nosaltres a la cap d'estudis de l'escola Salicru, Laura Pagès, bon dia.
Bon dia.
Com està anant aquest festival?
Doncs molt bé, la veritat és que molt bé, és un festival que ens fa molta il·lusió fer cada any, perquè una miqueta desprèn molt de sentiment, els nens s'ho agafen amb molta il·lusió, les mestres ho treballen molt bé, i llavors el resultat, com és el resultat que surt, bueno, és molt maco, molt maco. I que les famílies ho puguin disfrutar, pues, és genial.
Què canten? Tots els cursos canten en català i en castellà i en anglès.
Sí, des de P3 fins a 6è, tots els nens de l'escola Salicru treballen l'anglès, el català, llavors, i el castellà, evidentment, però en el concert el dediquem a cançons bàsicament en català i en anglès.
Han sigut molts dies d'assajos?
Sí, bueno, sí, sobretot hores de música i d'anglès, que són les mestres, i l'ajuda de les tutores, que sense elles tampoc no podríem fer-ho, que les hores que elles poden, també anem repassant la cançó amb els nens, i vulguis o no, és aquella seguretat que els hi dones a l'hora de representar-la aquí.
I en aquest festival tots els nens canten en directe i a més alguns fins i tot fan petits passos de ball.
Sí, a més de cantar, que a més de molt bé que aquests micros d'ambient agafen molt bé la veu, sent la veu realment del nen, també fan petites coreografies que, bueno, doncs llueixen més aquesta representació.
Moltes gràcies, Laura. També tenim aquí a dos dels nens que acaben de cantar, la Laura i en Gerard. Vosaltres sou de tercer, oi que sí? I us ha agradat la vostra cançó?
Sí.
Quina cançó heu cantat?
De Christmas Tree i de la Ballador.
És difícil cantar en anglès?
No. Mig.
Mig?
No molt.
I heu hagut de ballar també?
Sí.
Què és el que més us agrada?
Ballar i cantar.
I us ha fet una mica de vergonya?
No.
A tu no?
No.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Altres qüestions acosten les festes nadalenques, ho podem comprovar, i un dels elements més característics i tradicionals són els pessebres. Demà s'inauguren per tota la ciutat diverses representacions del naixement de Jesús.
Doncs sí, al Museu Arxiu es podrà visitar el pessebre dissenyat per l'Associació de Pessebristes de Calella. També la mateixa associació inaugura demà la 28a exposició de pessebristes i diorames. El pessebre de la ciutat d'aquest any es situa a l'església de Santa Maria i Sant Nicolau i també al centre parroquial. Demà també es farà la primera representació del pessebre vivent amb la participació especial dels Armats de Mataró. Començaran a la plaça de l'Ajuntament, seguiran pel Bisbe Sivilla, l'Església, el carrer Ànimes, el carrer Jovara, la plaça Vicenç Ferrer, Jovara, Escola Espia, i acabaran de nou a la plaça de l'Ajuntament.
I també altres qüestions. Aquest matí s'ha fet la segona edició dels tastets de llengua al mercat, una activitat del programa de voluntaris per la llengua de l'Oficina de Català.
L'activitat ha reunit gairebé una cinquantena de persones al Mercat Municipal de Calella. Han ocupat una de les parades buides per explicar la seva recepta i han participat la parella lingüística que forma la Rosa i la Dida. Aquesta última és el segon cop que acudeix al testeig per la llengua. L'any passat va fer-ho amb la seva companya de l'Oficina de Català quan encara estava fent classes per treure's el nivell C de coneixement de la llengua. Ara que n'és exalumne, continua inscrit al programa de voluntariat lingüístic.
Judit Ferrer és la tècnica de l'Oficina de Català amb la que hem parlat aquest matí i han parlat aquest matí al programa La Ciutat.
És una voluntària lingüística que ajuda a l'aprenenta, que és de, en aquest cas és d'Eslovàquia. La primera vegada que ho vam fer era del Marroc, ens va fer unes galetes i uns bombons que la gent encara se'n recorden i per això ha vingut avui molta gent. En aquella ocasió la Dida li feia de voluntària perquè elles dues es van conèixer a les tertúlies que organitzem a la Biblioteca de Calella. Cada mes els alumnes que volen doncs, llegeixen un llibre i els divendres van a comentar-lo a la biblioteca. I allà es van conèixer la Nawal i la Dida i la Nawal un dia em diu: "Ai, jo que necessito una parella lingüística", diu, "m'agradaria que fos la Dida". I clar, la Dida va dir jo, perquè ella en aquell moment estava estudiant el nivell C. Jo la vaig empènyer a fer-ho i va dir que sí, va, ho provarem, i ara encara ho estan fent, som parella. I
la parella lingüística han preparat canapès, vi calent i pastís de fruita i groc de Nadal.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
Catalunya vol reivindicar el cinema de curta durada, els curtmetratges, i ho fa amb la festa del dia més curt. Serà avui també a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça a les 9 del vespre i tothom hi està convidat.
Marçal Mora ens explica en què consistirà aquesta festa del curtmetratge. Bon dia, Marçal Mora, membre de Fotofilm Calella.
Hola, bon dia.
Avui es farà la festa del curtmetratge, sota el nom El dia més curt. En què consistirà aquesta festa?
Doncs mira, és una trobada que fan tots els cineclubs de Catalunya, tots els que volen participar en aquesta festa, que és una mena de reivindicació del gènere, del curt, que tot i que ja hi ha festivals de curtmetratges, el que fem és que durant aquesta setmana es passi el dia més curt, és a dir, un dia dedicat al curt en el seu terme més ample. Eh? Hi ha com quatre categories o quatre gèneres diferents: documentals, reportatges, curs de ficció, curs d'animació per a diferents públics, i cada població de Catalunya que hagi volgut participar en el dia més curt doncs passa aquest tipus de programa. Aquí a Calella passem al quilòmetre zero, que va de documentals, i bueno, esperem que la biblioteca s'ompli perquè és un dia important per nosaltres.
Són del programa Quilòmetre Zero, com deies, i tots tenen en comú que són documentals catalans. Això vol dir que estan rodats aquí, a Catalunya?
Que estan fets per gent d'aquí, diguéssim. Són documentals que estan produïts en aquí i, per tant, es poden passar com si fossin catalans.
Aquesta festa durarà una hora, durant aquesta hora es projectaran tots aquests curts. Seran quatre, oi?
Sí, en el cas de Calella, que passem al quilòmetre zero, que és el programa de documentals, dura una hora, escaig, 63 minuts, i com que és el, diguéssim, la manifestació de, del gènere, del curtmetratge, doncs hi ha un pack de quatre reportatges que crec que són prou interessants, que parlen de la Barcelona antiga, de documentals que s'han fet a, diguéssim, estudiants de cinema i que han guanyat algun premi que, bueno, creiem que són importants de veure.
A més, són curts de totes les èpoques, amb tots els gèneres, per tots els públics, per tant, qualsevol persona es pot acostar a la biblioteca a veure'ls.
Sí, sí, és per totes les edats. L'únic que, bueno, el gènere documental, diguéssim, és el germà petit sempre de l'assistència a les sales, perquè és un gènere que costa, però nosaltres hem cregut que la biblioteca era el lloc ideal per poder-los fer. És un lloc interessant, són documentals que, diguéssim, tenen un transfons social molt, molt fort, polític. Són imatges, diguéssim, recuperades d'arxius de cases familiars, de gent que tenia, diguéssim, coses gravades a nivell amateur que no han sortit mai a la llum pública, i bueno, pensem que és interessant recuperar la memòria històrica en aquest punt, en aquest sentit, i sí, diguéssim, és de tots els públics, però bueno, diguéssim, a partir de 16 anys o de 18, que ja poden venir.
Quin és l'objectiu d'aquesta festa del curtmetratge? Perquè no només es fa aquí a Calella, sinó que també es projectaran curtmetratges a molts llocs de Catalunya.
Sí, la gràcia del dia més curt és precisament que, entre cometes, ens posem d'acord totes les poblacions que tenen ganes de manifestar la reivindicació del gènere, del curt com a entitat pròpia, i bueno, aquí a Calella passem documentals, però en altres llocs passen animacions, passen curs de ficció, i suposo que la gràcia és aquesta, no?, que en un mateix dia o en una mateixa setmana a totes les ciutats es passa el mateix programa. El podem veure avui a Calella, però demà el passen en un altre lloc i demà passat en un altre, i estarem una setmana passant aquests programes, que són quatre, i que es poden veure a diferents poblacions.
Es farà alguna altra edició aquí a Calella amb la projecció d'algun altre dels programes?
No. Això es fa un cop l'any, cada any es repeteix pel mes de desembre, com, no sé, com el dia de la mare, nosaltres fem el dia del curt, i cada any es passa. L'únic que aquest any, diguéssim, és especial pel nombre de poblacions que s'han sumat a la iniciativa i perquè fa 10 anys que, diguéssim, es patrocina o es mobilitza aquest moviment de reivindicació. I pensem que, bueno, per 10 anys està bé que s'hagin sumat més poblacions i que Calella sigui una més en manifestar que el curt segueix viu i que, bueno, és un gènere més dintre la producció audiovisual.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Marcel Mora, membre de Fotofilm Calella.
A vosaltres, adéu-siau.
Gràcies.
Un minut i mig i seran les dues. Gràcies, Andrea. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Acabarem amb la previsió del temps amb Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada de moment ens ha de portar un petit canvi de temps que es traduirà en un increment de les nuvolades a partir d'aquest migdia. I, de fet, durant la tarda s'espera que puguem arribar a tenir algun petit ruixat, aïllat i poc important, preferiblement cap al nord de la comarca. Difícilment hi haurà precipitació al Maresme Sud. D'entrada, amb unes temperatures que baixaran. Si les màximes arribaven als 14, fregant els 15 graus, avui quedaran al voltant dels 13 i el mes pujaran. Durant aquest cap de setmana s'ha de mantenir més o menys el mateix temps, amb un dissabte i diumenge que seran assolellats, però amb temperatures fredes, sobretot durant la nit, ja que hi haurà glaçades febles cap a l'interior de la comarca i temperatures entre els 4 i els 6 graus a prop de la costa. Per tant, temperatures d'hivern al llarg de tot el cap de setmana. Els vents fluixos, tant avui com demà i demà passat, vents que avui s'han de mar cap a terra, demà dissabte i demà passat diumenge aniran girant cap a Garbí durant les tardes, sobretot diumenge, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la amb petites àrees de mar de fons avui, però amb una situació marítima dominada per la mar i s'ha de marès de marejol al llarg de tot el cap de setmana.
Molt bé, doncs acabem aquesta informatiu, aquesta setmana informativa, i tornem dilluns a la mateixa hora. Us deixem ara amb les notícies en xarxa, més informació al 107.9 de la FM aquesta tarda a les 6, i també amb l'Infovespre Comarcal al vespre. Bon cap de setmana, adeu-siau.